Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Caral Pedemonte. Aquest matí s'ha pogut confirmar una quarta denúncia per abusos sexuals contra l'exdirectiu del club hoquei Mataró, Joan P. Des que es va destapar el cas dilluns, s'han interposat ja 3 denúncies més contra ell. En tots els casos, els fets s'haurien produït quan els joves eren menors i practicaven esport al club. El denunciat actualment té 79 anys i està acusat de ser autor d'abusos sexuals que s'haurien produït al llarg del temps durant la seva llarga trajectòria dins del club. Aquestes 3 darreres denúncies s'han interposat després que TV Mataró i el diari Ara destapessin el cas aquest passat dilluns. Una d'elles correspondria a uns fets de fa 40 anys i les altres 2 corresponen a abusos perpetrats en l'última dècada. Aquest cas es va iniciar a finals de juliol quan un primer denunciant va acusar Joan P. d'un delicte d'abusos sexuals continuats ara fa 10 anys quan la víctima en tenia 12 i que es va allargant el temps durant 2 anys. Joan P. va deixar el club l'any 2019 després d'estar-hi vinculat més de 50 anys. Durant aquest temps va ser des d'entrenador fins a vicepresident de la junta directiva. Terrassa ha instal·lat en els 1.200 contenidors grocs que hi ha a la ciutat un sistema de devolució i recompensa a través d'una aplicació mòbil. Amb aquest sistema es vol premiar el compromís dels ciutadans amb el reciclatge i afavorir el medi ambient oferint recompenses que van des dels ajuts a entitats solidàries a participar en sortejos de regals. Marta Ainé, Ràdio Municipal de Terrassa.
Reciclos funciona amb una app i a través d'un codi QR que ja està instal·lat als 1.200 contenidors grocs que hi ha a Terrassa. Generar Reciclos demana tan sols 3 passos un cop instal·lada l'aplicació: escanejar el codi QR de l'envàs a llançar, escanejar el codi QR del contenidor i dipositar l'envàs al groc. Els punts aconseguits es poden destinar a associacions sense ànim de lucre. Xavier Casas és director de l'associació Ecoinserció.
Impacte econòmic, no? Que si es cobreix, doncs, el que Ecoembes ha previst, doncs podríem rebre 2.500 euros. I la segona part, la més important, és que la gent reconegui que amb totes les seves donacions hi ha un impacte social, mediambiental també, i econòmic.
En l'actualitat, a Terrassa generen uns 25 quilos de plàstics per persona i any. L'aplicació d'aquest sistema s'ha fet gràcies a un conveni entre l'Ajuntament i Ecoembes, un model que ja s'ha implantat a 30 ciutats catalanes i que dona servei a més d'un milió de persones.
El Centre Beta organitza una jornada sobre la gestió de l'aigua al sector agroalimentari a Vic. Ens amplien aquesta informació des del 9FM.
Una 50 de persones han participat aquest matí a la 5a edició de la Water Talks, una jornada sobre la gestió de l'aigua en el sector agroalimentari, un sector que acapara el 70% del consum d'aigua a nivell mundial. La jornada ha servit també per presentar diferents línies de recerca obertes. És el cas de l'Axel Water, un projecte que assaja sistemes de valorització pels escorxadors, les instal·lacions del sector carni que més consum d'aigua generen. Laia Llenes és la subdirectora del Centre Tecnològic Beta.
Agroalimentari consumeix un 70% de l'aigua, del consum d'aigua a nivell mundial. Llavors, és un dels sectors més importants, no?, i en el consum de l'aigua. Per tant, dins la recerca que fem, poder donar una sortida, una reutilització a l'aigua, i més en el context de sequera en el que ens trobem, és algo rellevant, important, i que pot ajudar al sector a ser més competitiu i, sobretot, també més sostenible.
La jornada també ha servit per presentar un projecte del Centre Tecnològic Beta que s'acabarà traduint en una guia tècnica pel sector ramader.
I un darrer apunt: aquest estiu han mort 25 persones ofegades a les platges catalanes, 4 més que l'any passat. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest programa que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Joami Fernández i Xavi Cacho, Òscar Ollero i Carlota Muntada a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 15 de setembre i volem saber, com no, quin temps ens acompanyarà aquesta tarda. Jordi Toda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui dijous gaudim d'una jornada més assolellada, almenys fins a migdia, i això farà que el termòmetre pugui pujar en relació a la temperatura d'ahir dimecres. Valors de temperatura mínima, però que avui eren més baixos, amb un ambient encara força aixafogós, ja que la humitat era força alta. Com dèiem, sol fins a migdia. A partir de llavors creixeran nuvolades a molts punts de muntanya del país i esperem ruixats i tempestes a les zones de muntanya. A l'interior del quadrant nord-est, aquests ruixats i tempestes podrien ser fortes i anar acompanyades fins i tot de calamar-se. Altres ruixats podran fer acte de presència a la resta del Pirineu i del Prepirineu i també de manera menys probable a la zona del port. A pensar de la tarda, és possible que algun d'aquests ruixats també arribi en altres punts de l'interior. Demà divendres haurem de parlar de més xàfecs, es podran fer més extensos i intensos. Ja al matí podríem esperar precipitació al vessant nord del Pirineu i algunes tempestes al sector central del litoral. A pensar de les hores, es aniran generalitzant per l'interior del quadrant nord-est i a la resta del sector central del litoral i del prelitoral. Atenció que, com dèiem, algunes d'elles podrien descarregar amb forta intensitat, acumular quantitats abundants de precipitació i anar acompanyades de calamar-se. Demà, temperatura més baixes. Demà bufarà també el mestral i la tramuntana, especialment amb certa intensitat a partir d'últimes hores del dia. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs avui al Connectats continuarem insistint en el tema de les estafes i la ciberseguretat, però avui a més ens acompanyarem d'un especialista. Entrevistarem Tomàs Moré, que és membre de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I tancarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista. A les 5 de la tarda coneixerem el pintor santcugatenc Sergi Barnils. Estrenarem secció per posar de relleu el patrimoni de les nostres ciutats. Avui la Torre d'en Feu, de Sabadell. I acabarem amb cultura i el llibre de la badalonina Erika Martínez, Todo por decir. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
Bé, doncs ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també avui per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La patronal terrassenca FECOT ha qüestionat la proposta de la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, de la cistella de productes bàsics en el context econòmic actual. I és que una part important de pimes i autònoms estan lluitant per la seva supervivència. L'entitat de Terrassa també reclama al govern que implementi ja mesures directes sota la seva competència per contenir la inflació. Xavier Panés, president de la CECOT, considera que el govern es dedica constantment a desviar l'atenció i confrontar a la ciutadania en comptes de prendre mesures que sí estan sota la seva competència, com ara reduir impostos amb caràcter temporal o accelerar mesures de facilitació de l'activitat econòmica i d'impuls empresarial. El petit comerç i les empreses mitjanes de retail demanen mesures per fer front a l'increment dels costos energètics, transport i matèries primes. Aquesta pujada, que s'ha disparat en el darrer any, està abocant a una realitat on els marges nets són molt petits. La cistella bàsica, diuen, no es percep al sector, doncs, com una proposta útil i eficaç a l'hora de solventar el problema de l'IPC dels aliments.
Gràcies, Sergi. I ara continuem. Anem a l'altra capital del Vallès Occidental, a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell per la independència. La secció local de l'ANC demana als partits independentistes que refacin les confiances per construir una nova estratègia cap a la independència. La coordinadora de l'entitat considera que el moviment popular està preparat per construir un estat propi. Per això manté que la creació de la república s'ha de fer el 2023. Noemí Zafra, al Cafè de la Ràdio.
Pensem que des del 2010, que hi va haver la gran mobilització amb els primers crits d'independència en multitud, diguéssim, no? Després d'aquella retallada de l'Estatut, estem constantment als carrers. No és que estiguem preparats avui, és que fa molts anys que estem preparats per la independència.
Això sí, Zafra considera que abans cal que els partits independentistes tornin a treballar conjuntament per crear un nou full de ruta cap a l'Estat propi.
Gràcies, Pau, i anem ara fins a Badalona per saber què marca avui la crònica informativa. Paula Auger, bona tarda.
Bona tarda, Carme. S'ha detectat la presència de legionel·la a la piscina Mireia Belmonte. Aquesta complicació s'afegeix a la llarga llista de problemes que presenten aquest i la resta d'equipaments esportius de la ciutat causats per una manca de manteniment durant anys. A finals d'agost, la piscina Mireia Belmonte va reobrir després de 2 mesos tancada per una incidència tècnica. Això sí, sense el servei de dutxes ni d'aixetes. El motiu, segons ha explicat el Badalona Matí Marisa Díaz, de la plataforma Piscina Olímpica Municipal Ja Badalona, seria la presència de la legionel·la a les instal·lacions. Denuncien, a més, que la piscina regula malament els nivells de clor i el mal funcionament dels sistemes de ventilació. Per tot això han decidit presentar instàncies de la Generalitat, ja que asseguren l'Ajuntament de Badalona es caracteritza per la inacció.
Gràcies, Paula. Una mica més al sud, arribem al Prat. Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest vespre es descobrirà la llamborda dedicada a l'alcalde afusellat per la dictadura franquista Lluís Serra i Giribert. És la primera pedra de tipus Stolperstein que s'ha instal·lat al Prat fruit de la col·laboració de l'Ajuntament amb la taula de memòria històrica de la ciutat. Es tracta d'un projecte artístic impulsat a Alemanya des dels anys 90 per recordar les víctimes del nazisme. Seguint aquest mateix objectiu, les pedres que han estès per diversos racons d'Europa per commemorar les persones que han estat assassinades o represaliades pels règims feixistes i dictatorials. La instal·lació al Prat és una de les seccions incloses en la declaració institucional pel 90è aniversari de la Segona República a l'abril de l'any passat. També s'ha posat el nom de Lluís Serra i Giribert a un carrer del municipi i es va instal·lar una placa en la memòria de l'alcalde republicà i altres regidors com Joan Nadal Guixà, Moisés Urcol Alia i Joan Reixac Prat al Saló de Plens.
Gràcies, Lluís. De retorn al Vallès, arribem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest vespre...
Bona tarda. El delegat del govern de la Generalitat a Barcelona, Antoni Morral, va visitar ahir Castellà per abordar qüestions prioritàries per a la vila, l'atenció al CAP, per ampliar horaris i serveis i també més dotació pressupostària, també la connexió de Castellà per carretera amb el seu entorn per impulsar la variant de la B-124 i la connexió amb la C-58, una reivindicació històrica, i l'oferiment de l'Ajuntament de Sol per a construir-hi un equipament sociosanitari.
I pel que fa a Sant Cugat, tanquem amb ella la ronda informativa, crònica que ens porta Òscar Ollera. Bona tarda, Òscar.
Bona tarda, Carme. Ha ajornat el desnonament previst per aquest dimecres de l'Horta Alliberada, ocupada des de fa 2 anys. La comitiva judicial ha decidit posposar el llançament davant la presència imprevista d'una 30ena de persones que reclamen poder mantenir el projecte d'horts comunitaris, al qual hi participen directament una 60ena de famílies. Ara queden a l'espera d'una nova data de desnonament impulsat per la propietat de l'espai, Inmocaixa, que ha reclamat via judicial el desallotjament. Es dona la circumstància que en aquest solar hi viu una persona de la qual ja s'està fent seguiment des de serveis socials, segons ha concretat el tinent d'alcaldia de Drets Socials, Marcos Imarro.
I en el moment en què hi havia una persona ja vivint, que és una cosa que van explicar públicament, doncs evidentment nosaltres també des de l'àmbit de serveis socials vam considerar fer seguiment d'aquest cas.
A més, el solar s'ubica a tocar de l'empresa Lubrisol, fet que comporta una limitació per seguretat per a una futura instal·lació de qualsevol activitat.
Cada tarda, de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta de l'augment de missatges maliciosos que van acompanyats d'enllaços que comporten atacs cibernètics. En molts casos, aquests atacs serveixen per obtenir les nostres dades, comptes de xarxes socials o fins i tot comptes bancaris. Avui parlem de la prevenció d'atacs d'aquest tipus amb en Tomàs Moré, que és responsable de cultura del C4 Ciber de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Molt bona tarda, Tomàs.
Hola, bona tarda.
També saludem a la nostra companya Paula Auger, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Paula, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs, insisteixo que continuem parlant del tema perquè ja ho vam fer a la tertúlia, crec recordar ahir, i avui aprofundirem, però amb l'experiència que ens pot aportar el nostre convidat. Tomàs, quins diries que són els atacs, les estafes més comunes a dia d'avui?
Bé, si parlem de mòbil, és això el cas, serien tots els missatges que rebem pels SMS de remitents no coneguts, no? Aquests que tenen a veure amb transaccions bancàries o qüestions sobre els serveis de missatgeria, bueno, de logística, de paqueteria, problemàtiques que tenen a veure amb ofertes increïbles. Aquests són els que parlem més de mòbil. Si ens adrecem més al comú phishing, que podem rebre més per correus, aquests, la veritat és que la diversitat és molt més elevada i potser no recordem tan fàcilment tots aquells sistemes que suplanten a vegades falsos proveïdors o són els serveis que habitualment potser hem utilitzat però ja no utilitzem i ens arriben correus estranys. Però també hi ha molts enganys que tenen a veure amb situacions i circumstàncies de l'any, no? Ja sigui perquè ve la declaració de renda, perquè estem buscant un viatge per anar de vacances, perquè volen fer una compra pel Cyber Monday o Black Friday. Hi ha diferents èpoques de l'any que poden tenir també diferents tipus d'engany.
Mm-hmm. S'està notant una certa tendència, és a dir, ara hi ha més atacs a través del mòbil que no pas per el correu electrònic?
Sí, aviam, el que ens ha passat una mica, que hem de posar en valor, és que durant el temps de la pandèmia hem estat utilitzant molt més actius digitals i no només ordinadors, sinó també molt més els serveis mòbils per fer transaccions. Durant el 2020 va créixer un 21% tot el tema dels ciberatacs d'aquest tipus de phishing, però també ens hem d'adonar que durant el 2021 hi ha hagut pèrdues de dades molt importants en què l'element de la dada del mòbil s'ha revelat per moltíssima gent. Per exemple, recordem el maig 2021, va haver una pèrdua molt important de dades a Facebook, també a empreses com Globo o altres com House, sí, que van revelar una gran quantitat de mòbils, de números de mòbil, d'usuaris habituals. Llavors, això són fonts de dades, les que es volen dedicar a fer frau, poden utilitzar, perquè no només saben el nostre número de mòbil, sinó a vegades poden saber el correu electrònic que hi ha vinculat, o fins i tot l'adreça física d'on estan trucant, o quin tipus de missatge a qui li estan enviant, no? Per tant, aquesta gran pèrdua de dades doncs, ha posat molt més fàcil aquest tipus de ciberatacs.
Clar, parlant de facilitats, eh? Per què els hi resulta tan fàcil estafar-nos?
Bé, primer de tot perquè ells sí que treballen comportaments, podríem dir, de la gent en general. A vegades la gent pensa, només fan missatges vinculats a l'entitat bancària, de fet, normalment els que fan missatges en que hi ha una entitat bancària al darrere és que saben que tenim un perfil en què tenim comptes bancaris. No li diran a un menor de 16 anys un phishing d'aquest tipus, no? Però a un menor de 16 anys potser li diran un tipus de phishing que té molt a veure amb els usos o les utilitats que ell està buscant en el mòbil, no? Per exemple, una compte gratuïta de Spotify o un accés a una compte de streaming. Per tant, sí que el phishing s'adequa també a les característiques socioeconòmiques del que volen ser estafats. És a dir, poden acabar sabent a qui estan enviant aquest tipus de missatges i que saben que tindran molt més èxit. I, evidentment, si nosaltres rebem un SMS d'una entitat bancària que no en som clients, evidentment fracassaran, perquè nosaltres no farem ni cas d'un missatge d'aquests. Però, en canvi, si ens semblen que té a veure amb una entitat bancària en què tenim relació, és molt més fàcil que no el mirem, ens el llegim i acabem fins i tot clicant o fent cas al missatge alarmista o que ens posa una mica la por de que hem d'actuar amb alguna cosa i acabem actuant, no? Per tant, bé, l'èxit és una mica que saben també d'on paquem molts usuaris a l'hora de tenir, doncs, actuar davant una situació no esperada, no? Una situació nova que ens està intentant qüestionar que hem de fer alguna cosa.
Mm. Tomàs, qui acostuma a ser o a fer aquest tipus d'atacs?
Bé, això és molt difícil de saber. Totes les, a vegades podem pensar que aquest tipus d'atacs venen de qualsevol país del món, però també hem de pensar que cada cop més aquest tipus de missatges, doncs, parlen perfectament català o castellà, per tant, tenen eines o serveis de traducció que poden fer molt més entenedor que podem picar-hi més fàcilment. Per tant, potser també vol dir que no estan tan lluny. Eh? És a dir, que a vegades aquests serveis de phishing poden ser xarxes de ciberdelinqüents que estan molt més a prop del que ens sembla i que estan utilitzant això per lucrar-se, efectivament, d'una manera il·legal, evidentment.
Mm-hmm. I com ens podem protegir d'aquestes possibles estafes?
Vale, aquí sí que tenim molta feina en quant a hem d'aprendre a entrenar-nos a identificar aquests missatges. És a dir, el tipus de missatge, si ens està demanant un banc que fem, no sigui una acció, però el banc ens ha advertit més d'una vegada que no ens trucarà mai amb un SMS, sinó que ens enviarà un missatge a dintre del canal que ens descriem, que sol ser l'enviament de missatges directes amb una aplicació, o bé que ho farà a partir de que quan jo estigui connectat en una web del banc, allà veuré les alarmes que puguin haver, però no m'enviarà mai, precisament per evitar aquests temes, un SMS, no? Doncs bé, si som conscients d'aquestes situacions que ja ens han avisat els proveïdors o els empreses amb qui treballem, que això pot, no ho fan així, doncs ja és un primer advertiment. Conèixer bé qui ens envia un missatge i verificar que realment és qui diu ser, també és una cosa molt fàcil. Si nosaltres no coneixem un mòbil i suposem que aquell mòbil és el banc de no sé qui, home, jo mai m'ha trucat per aquest número, no? O fins i tot el tipus de missatge, que no és un missatge planer, és un missatge que ens porta urgència, que actuem de seguida, que cliquem a l'enllaç i fem abans de 24 hores o abans d'una hora. Clar, són situacions que no són gaire esperables d'una circumstància normal, no? Sí que hi ha coses com, per exemple, de dir, mira, t'estem enviant el paquet i només has de clicar i confirmar o pagar un euro perquè t'acabi d'arribar el paquet a casa. No? Llavors, si tenim la mala sort que estem esperant un paquet aquells dies, potser acabarem no fixant-nos tant en el detall. Però els dominis d'aquests enllaços que ens solen proposar són dominis estranys, no són dominis que tinguin a veure amb els serveis habituals que esperaríem per aquests serveis. No? Ni el banc que esperem té el domini exactament com el sabem, perquè no podem confirmar, o fins i tot ens demanen algunes dades, si hagués fet un clic, que diu, ostres, m'està preguntant unes coses que això ja ho sap, per què m'està preguntant el número de compte, o per què m'està preguntant el número de targeta, si el banc ja sap quina targeta té en mi o quin número de compte té en mi, no? Per tant, és evident que no m'ha de preguntar coses que ja saben ells, hauríem de saber, no? I acabem, doncs, donant unes dades que són delicades.
En cas, Tomàs, de que no haguem estat tan precavuts i ja haguem clicat a aquest enllaç, a qui hem d'acudir o a qui hem de contactar?
Bueno, primer de tot, entendre bé què hem fet. Si hem donat una contrasenya, evidentment podem recuperar el control d'aquesta contrasenya si la canviem directament en el lloc on toqui. Per exemple, si ens han demanat la contrasenya d'un servei i hem dit, ostres, sense voler donar la contrasenya no ho hauria d'haver fet. Ja ho he fet. Bé, doncs puc córrer a canviar ràpidament aquesta credencial i tornar a recuperar el nostre compte. Però hem de canviar la contrasenya. No podem dir, va, no passarà res. No, et pot passar alguna cosa, que perdis diners, que perdis la informació, que perdis moltes coses, però has d'actuar de pressa, no? I, evidentment, denunciar-ho. Tenim maneres de denunciar-ho. Per exemple, acudint a la pròpia agència de seguretat, doncs el CERT, amb el telèfon 900-112-444, o enviant un correu a cert@ciberseguretat.cat, si a nivell tecnològic no sabem què ens ha passat i volem verificar que pot haver-hi conseqüències d'aquell enllaç que he clicat. Però si hi ha hagut un robatori de dades o de robatori econòmic, la lògica és anar als Mossos d'Esquadra i denunciar la situació. Hi ha hagut una pèrdua de patrimoni, pèrdua de diners, per tant, algú va perdre els diners i això ho he de denunciar a la policia i la policia m'atendrà i prendrà accions, no? Si és una pèrdua de dades personals, ens hauríem d'adreçar hi ha una agència de dades, a Catalunya tenim l'autoritat de protecció de dades, que va més en referència a dades d'entitats públiques, o l'agència espanyola de protecció de dades, en el cas que això passa en un servei d'una empresa, o un banc, o qualsevol altre servei. No? Però són llocs on hem de denunciar això. És a dir, hi ha canals per poder-ho denunciar. I si creiem que el nostre dispositiu... Digues, digues.
No, no, segueix, segueix, digues.
No, i si pensem que aquest dispositiu, a més, de perdre les dades, pot haver estat infectat o pot haver fet coses que ens ha baixat una petita aplicació o ens ha baixat un arxiu i no esperàvem, també ens podem posar en mans de professionals que ens puguin dir si allò pot ser perillós i, per tant, desinstal·lar alguna cosa o bé tornar a una situació anterior, per exemple, reinstal·lant algunes coses o actualitzant, etc. No? Posar-nos una mica en mans gent que sàpiga quines conseqüències pot tenir aquest enllaç maliciós si l'hem acabat clicant i no només ens han donat dades, sinó que no sabem ben bé què pot haver comportat. Podria baixar-se una aplicació que ens acabés espiant, ens acabés prenent dades del mòbil. Per tant, bueno, són situacions que podem, amb un professional, averiguar.
Ara, mentre estàs parlant, Tomàs, jo, per exemple, ara et plantejo un cas de, un cas verídic, d'una situació d'un phishing bastant sofisticat. No, és una empresa, però no és una empresa pública, és una empresa particular, una empresa privada. Hi ha hagut una suplantació de personalitat en un correu electrònic, de manera que hi ha hagut una pèrdua important de diners.
Vale, això no parlem nosaltres tant de phishing com de spear phishing. Això és un phishing dirigit. Es diu un phishing dirigit quan hi ha hagut una circumstància en què s'ha investigat una situació d'una empresa, un proveïdor,
sí,
en què el que volem és, per exemple, apropiar-nos d'uns dinerons d'una factura que està feta entre dues empreses. No?
Sí.
Llavors, jo acabo suplantant a l'empresa que genera la factura i li comento al client, fals client, perquè no m'hi coneix de res, però em faig passar per aquell proveïdor dient-li: mira, em podries fer l'ingrés en lloc d'aquest número de compte en aquesta altra?
Uh-huh.
I llavors acabem donant un número de compte on el client es creurà
aquesta
comunicació i acaba enviant uns diners en un lloc equivocat. I normalment no s'hi posen per poc, per tant, intentaran no cobrar-se una factura de poc import, sinó d'un import important, no? Llavors, en aquests casos, el que hem de tenir molt present és que el qui rep el correu, que és el client, hauria de verificar que realment aquest canvi de compte l'ha fet l'empresa que espera. Què sol passar aquí? Que no es verifica ni una trucada, ni fins i tot la informació que hi ha, que és una documentació falsa, perquè acaba havent certificat de banc que no acredita exactament aquella empresa, sinó acredita amb un PDF que hi ha hagut un canvi de compte i no hi ha ni el logo del banc ni el certificat és autèntic, per tant és una cosa que s'hauria de revisar. I alhora, clar, la nostra relació amb aquella empresa segurament que és estreta, és molt senzill trucar i dir: escolta, m'has demanat un canvi de compte? I aquesta empresa ens diria: no, a mi no em consta. Doncs algú t'ha suplantat i està intentant guanyar aquests diners per tu. No?
Quan veiem que ja ha succeït, quan ja hem vist que ha succeït això i tenim ja claríssim que...
Hem de posar en mans de la policia automàticament, perquè veiem si podem rastrejar, tenir informació de com ha estat això, i efectivament la policia podrà adonar-se que hi ha hagut una suplantació.
Va.
És una cosa tan absurda com que el correu del proveïdor que enviava aquestes factures ho feia amb un correu, amb un domini molt, diguem, fàcil de suplantar, i que el que l'ha suplantat simplement el que ha fet és generar un correu molt semblant, no és exactament igual. Per exemple, en lloc d'utilitzar el domini .es, ens ha enviat un correu amb el domini .eu o punt un domini d'un altre lloc del món, no? Però en canvi el nom de l'usuari i el nom del domini és igual, és el mateix, no?
Clar.
I dius: no, però el domini no és exactament el mateix, és una empresa que t'ha suplantat.
Val, es fa la denúncia? I la pregunta és: es fa la denúncia, no és una pregunta, és una afirmació. Es fa la denúncia i la qüestió és: quines probabilitats hi ha d'enxampar, de trobar aquests delinqüents. I ja no sé si es contempla que l'estafa s'hagi produït de fora del territori nacional, de l'àmbit europeu, o si correspon a qualsevol altre continent.
Bé, aquí, com sempre, els Mossos d'Esquadra o la policial que anem ens farà una anàlisi, diguem-ne, forensics, de quin tipus d'evidències pot haver tingut aquest correu que se'ns ha enviat, per si es detecta algun lloc on podem rastrejar d'on pot provindre. Jo us dic jo que aquí sol fracassar bastant, així en particular. Però sí que és cert que aquestes situacions no passen una sola vegada, sinó que aquestes situacions passen a moltes empreses del voltant, fins i tot d'una zona geogràfica, i a vegades el modus operandi d'aquests ciberdelinqüents és molt similar en altres llocs. Per tant, a vegades hi ha petits rastres o petites situacions que ens diuen que forma part de la mateixa xarxa o que el procediment que s'ha utilitzat és molt semblant. En alguns casos, fins i tot hi ha males, diguem-ne, coses en què hi ha rastres i podrien, fins i tot, identificar-se les comunicacions, com s'han fet, o tenir alguna evidència que persegueixi o permeti perseguir això. El que és el rastre econòmic de l'entitat on fem la transacció segurament és complicat i moltes vegades s'acaba esbrinant que hi ha una persona que ha donat un nom per obrir un compte, fals, però aquell compte s'ha desfet. Ja no hi ha més traçabilitat d'aquell compte. Però a vegades bé, ja tenim més sort i podem tenir més informació, sobretot per la vessant de suplantació. De qui ha utilitzat aquell domini, com el va adquirir, si l'ha utilitzat altres vegades, si tenim alguna referència de qui l'ha comprat, per qui l'ha comprat. És a dir, podem anar estirant fils a nivell d'investigació que poden portar a trobar qui pot haver sigut el ciberdelinqüent, no? Però no és senzill, jo dic, el que passa que quan es manega informació d'aquesta és molt agregada, de molts casos similars, i s'acaba a vegades enxampant la xarxa perquè ha comès un error en algun cas.
És complex, tot això, però vaja.
No, aviam, hi ha professionals dedicats a aquest tema, evidentment els ciberdelinqüents saben molt, estan molt capacitats, i nosaltres també el que hem de fer és actuar amb molta fredor, no actuar amb presses, revisar bé la documentació que mirem, si estem fent una transferència important, hi ha uns procediments interns de l'empresa, normalment mai es permet una empresa que una sola persona pugui fer una gestió sense una verificació d'un càrrec superior o d'algú que verifiquin per ella, amb ella. Per tant, quatre ulls veuen més que dos, intentar no actuar amb presses, tot això ens poden facilitar la vida per dir, home, per tant, fem una trucada si tenim dubtes i confirmem si aquesta transferència s'ha canviat realment per algun motiu que es pot explicar perfectament amb una trucada, no? No ens creiem el correu a la primera, no? Això pot evitar molts problemes. Els procediments de verificació. I molt sovint hi ha empreses que no tenen aquests procediments.
Doncs tant per les empreses com pels particulars, per nosaltres mateixos, que estiguem molt atents, sobretot que tinguem aquell bri de desconfiança d'entrada per no caure així de quatre potes a la galleda. Després ja mirarem, potser ens acabaran enganyant igualment, però vaja, que no ho posem tan fàcil.
No, hem de tenir clar que hem de preparar-nos i moltes de les coses que passen en aquest tipus de ciberdelictes estan comunicats, nosaltres fem difusió a xarxes socials quan serem casos nous, per tant hem d'estar assabentats o informar-nos en els canals que pot facilitar l'Agència de Ciberseguretat, Internet Segura, el propi web de ciberseguretat.gencat.cat, on donem informació sobre situacions noves que es produeixen, no? I per tant també és molt important amb la ciberseguretat està al dia, no? Conèixer quins són els elements que ens poden fer vulnerables i, per tant, no hem d'aprofitar l'ocasió per estar assabentats i els canals de comunicació cada cop teniu més interès en aquests temes i podem fer arribar la informació a temps perquè no passin més casos.
Doncs ja tenim deures. Tomàs Moré, responsable de cultura de C4 Ciber, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Moltíssimes gràcies per haver passat pel Connectats. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda. Adéu-siau. Paula, bona tarda.
Bona tarda. Moltes gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Passen 5 minuts de 4:45 de la tarda i ens hi posem mans a la feina. Entrem ja a la tertúlia i saludem ja d'entrada el Paco Obón de Fem Cultura Badalona. Paco, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, esperant-vos, mira.
Esperant-nos, esperant la trucada. Molt bé, doncs benvingut, de nou a la cinquena temporada d'aquest Connectats.
Vinga, doncs.
Deixa'm que saludem a la resta de participants. Tenim a la Verònica Saavedra, que és advocada. La tenim aquí a l'estudi de Sant Cugat. Verònica, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Tot bé?
Tot bé, tot sí? Bé. Retornant...
De les vacances, sí, de l'estiu i de...
Sí, de el ritme.
El ritme, sí. Agafa el ritme.
Sí, sí.
Anem a Terrassa i ens espera l'Anna Muñoz, que és periodista. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Ja portes el ritme agafat, tu, o què?
Sí, fa una miqueta, sí.
Sí? Doncs sí. Us sembla que ens hi posem? Perquè, clar, l'actualitat no para. Fa vacances, diríem que uns quants dies, però com que el món no para, doncs haurem de continuar parlant del que es genera. N'hem parlat de molts temes. Aquesta setmana hem parlat d'energia. Avui tornarem a parlar perquè la Comissió Europea ha dit que... ens hem d'estrenyar una mica el cinturó, és a dir, que no hauríem de consumir tanta electricitat. I, per tant, s'ha fet una proposta, sembla que tampoc no està tot massa clar, però la idea és que els 27 països que formen part de la Unió Europea el que hauran de fer és reduir el consum. Podríem dir que això és el que demanen, que cadascú, cada país, ho pugui ajustar diguem, a les seves dinàmiques pròpies, perquè segurament no és el mateix el consum que puguin fer els francesos del consum que puguin fer els italians. No ho sé. S'haurà de racionar, sembla.
Sí, sí, lo que está claro es que una de... Bueno, las peticiones que ya venían desde el gobierno de España a Europa respecto a las medidas energéticas se han escuchado y van a ver y se están poniendo estas medidas en marcha.
Espera, Verónica, porque es que si no, tenemos un doblaje en directa. No sé, Paco, ¿tens la tele posada?
Sí.
¿La pots baixar una miqueta?
Sí, la baixo del tot.
Val.
Ja està.
És que si no sembla que estiguin doblant a...
Vale.
Ja està, ja està, perfecte. Gràcies.
Vinga.
Verónica, vinga.
Y como os comentaba, realmente el hecho de que vayan a haber medidas de ahorro energético no es una sorpresa, porque en España ya se iba pidiendo, ¿no? Y era un requerimiento constante al gobierno de Pedro Sánchez. Lo que sí que es cierto es que es una sorpresa también que el impacto lo vayamos a sufrir los consumidores, ¿no? Es decir, el ahorro energético tiene que venir de cara de los consumidores. Y ahora toca un momento de reflexión y de escucharse y escuchar a la población, cosa que dudo, de cuáles son las medidas adecuadas, es decir, en qué franjas horarias se tendrá que reducir y deberá haber un análisis, porque como tú decías, Karma, no, las mismas medidas no se podrán aplicar a todos los países.
Uh-huh. Sempre acabem rebent els mateixos, Anna.
Sí, perquè bueno, som la massa crítica que pot aconseguir alguna cosa, suposo.
Sí, critiquem, però no sé si és el cas.
La massa crítica, vull dir el volum, no? Ja. El volum de consum més important. De totes maneres, jo estic atenta a veure com s'implementa aquesta voluntat de reduir el consum, perquè crec que serà una cosa complicada, serà una cosa complicada d'estipular on, quan, com, sense afectar excessivament a la vida quotidiana, perquè bueno, els processos electorals funcionen a tot arreu. Només voldria fer un petit apunt, i és que jo crec que aquest estiu, que ha estat insuportable, sí, a nivell de calor, sí que ens ha acabat de conscienciar una mica a tots que això no és una cosa que viuran els nostres nets, sinó que és una cosa que, sobre el canvi climàtic, és una cosa que viurem nosaltres mateixos i en molt curt temps, no? I que, per tant, malgrat la conjuntura de que tots aquests reducció de consums vinguin per els preus dels combustibles i per la guerra d'Ucraïna, hem de prendre consciència de que hem de limitar els nostres gastos també amb energia, perquè hem de contribuir, encara que sigui a la mesura de lo possible, a que aquest canvi climàtic no ens continuï afectant d'aquesta manera.
Paco, sobre aquesta reducció del consum d'electricitat, potser és que ens hem acostumat tant a tenir les coses que tothom recordes, m'imagino, quan suposo que a casa, jo me'n recordo, apaga el llum de l'habitació, que sorties i deixaves el llum encès, doncs així ens anaven donant allò, collejas, no?, que a dos per tres si sortíem i deixàvem els llums encesos, i ara ens trobem amb aquestes. Què et sembla?
Que em sembla que no és culpa dels llums encesos que deixàvem les altres èpoques. Això és el que em sembla. En qualsevol cas, aquest tema difícil, perquè s'han de compaginar diferents països, diferents situacions, diferents grups polítics que governen en cada un d'aquests països, etcètera, etcètera, etcètera. I per tant, que no ens el tornem a carregar l'altra vegada. Abans ens renyàvem perquè deixem el llum d'encès, i ara ens renyaran perquè, que m'ho expliquin.
Ara ens renyen per què? Perquè consumim molt.
Ah.
No?
Sí, suposo que sí, però és culpa dels altres, no?
És culpa dels altres.
Clar.
De qui és culpa? A veure, vinga.
No, jo crec que hi ha una situació conjuntural, no?, mundial, i que estem parlant de molts factors. Però és cert que la població que ja s'ajusta, perquè estem vivint un moment d'inflació, els preus de l'energia ja són altos, i el hecho de que nos obliguen a tenir unes medidas adicionales per reducir el consum d'energia, esperemos que no signifique una agravació en l'economia, no? És dir, que consum d'energia durant les hores de la tarda, que és on més se consume en Espanya, i no al mediodia, perquè també tenemos que tenir en cuenta que les energies renovables aportan energía solar, eólica, aporta muchos inputs para poder tener energía durante esas horas, pero por la noche, donde es inevitable utilizar la energía. De hecho, los consumidores, yo creo que en general la población ya es bastante consciente y bastante medida en cuanto a su consumo. Ahora, que las medidas que se vayan a tomar para realizar este consumo energético no sean gravosas para la población, es decir, que no nos suponga una energía todavía más cara de la que estamos pagando. Y yo creo que no podemos buscar culpables,
sino que tenemos que buscar soluciones, y el gobierno está para esto, ¿no? Para buscar soluciones y ver si realmente las compañías productoras de energía pueden obtener energía renovable, deberían obligarlas a invertir en otro tipo de energía que no sea una energía dependiente del gas y del petróleo. Y también, bueno, incentivar a las grandes empresas para que puedan implementar este tipo de energía en sus centrales, en sus plantas, y poder así tener un ahorro energético considerable, porque es cierto que quienes más energía, el volumen, se siente también en las grandes empresas. Y no, eso no quiere decir que no tengamos industria. Tiene que haber industria, pero tiene que incentivarse el ahorro energético y las renovables principalmente.
Deia la ministra Teresa Ribera que s'ha de definir el perfil de consum espanyol, però jo em pregunto, igual que cada país de la Unió Europea haurà de buscar doncs les seves franges per aplicar aquesta reducció del consum, a l'estat espanyol trobarem una fórmula ideal per tots? O què?
Segur que no, eh? Ideal per tothom no hi haurà mai res, perquè, clar, depèn, no hi ha no només de les circumstàncies geogràfiques o de la temperatura, sinó que també de bueno, dels ritmes de feina,
de les dinàmiques de cada comunitat, no?
Clar, jo crec que que trobar una solució que li vagi bé a tothom serà impossible. El que sí que hem de vigilar és que no tornem a afectar els més vulnerables i que siguin mesures lògiques perquè es puguin aplicar correctament, no? Perquè si tens una mica de consciència, pues les puguis aplicar, no? Que no sigui una cosa tan complexa o que no es prenguin mesures que no tinguin en compte circumstàncies com la dels comerços, no? Que resulta que al mercat no hi ha ni prou portes ni prou operaris per poder instal·lar aquestes portes per tancar-los, no? En el moment en què es pren la decisió. És a dir, que no es prenguin mesures que no siguin viables, sinó que es puguin, encara que siguin menys ambicioses, pues que es puguin aplicar. Mm-hmm. Jo crec, de totes maneres, que el nostre país, això del fred, és una cosa que dura bastant poc, o almenys així ha estat en els últims anys, i que nosaltres no tindrem excessius problemes per aplicar aquestes mesures.
Mm-hmm. El tema de la taxa pels beneficis extraordinaris de les energètiques, abans la Verònica parlava de com d'incentivar, no? Però aquí no s'incentiva, aquí s'està gravant, no? Amb una taxa a les energètiques, però pels beneficis que obtenen, que no són pocs. El que passa és que la idea és aplicar aquesta taxa, però amb una temporalitat, és a dir, no per sempre, sinó precisament per la conjuntura. Paco? Mm-hmm.
Sí, suposo que estarà difícil. Estarà molt difícil perquè hi ha massa interessos creuats. I quan dic massa interessos, estic parlant de les grans empreses que dominen el tema de l'energia, que no estan disposades a afluixar, si voleu entre cometes, a afluixar amb res, perquè pretenen tenir els mateixos guanys que estan tenint tots aquests anys, i que això és difícil compaginar-ho. El pluralisme dels 27 i amb els seus governs corresponents, etcètera, etcètera, vol dir que es faci realment difícil, però... O es pren consciència de que no pot ser, per cap de les maneres, de que hi hagi gent que estigui traient uns beneficis immensos i ara no vulguin aportar res més que els seus interessos particulars. És complicat, és molt difícil, però tampoc és impossible.
Es tracta de...
Em quedo amb això, eh? Em quedo amb això, que no és impossible.
No és impossible, no és impossible i és assumible per les empreses energètiques, con lo cual, o sea, nunca hemos vivido, ellos nunca han vivido un tiempo de bonanza tan grande como este. Y es cierto que se debe a factores que no los han provocado ellos, y hay muchas bueno, situaciones que lo han generado, pero el debate yo creo que estará también en que no se produzca una doble imposición, porque esto sí que sería un...
¿Qué vols dir?
Una doble imposición, es decir, que se graven los beneficios, es decir, que paguen un impuesto sobre los beneficios que han obtenido y al mismo tiempo se les grave otro impuesto sobre los mismos beneficios. Deberá, o sea, legislativamente, y esperemos que esta vez se haga bien, legislativamente tiene que tener un tratamiento diferente. Es decir, Europa dice será un impuesto transitorio. Quizás no lo han llamado impuesto porque para que sea un impuesto europeo tiene que tener la aprobación de los 27 y esto podría estar sujeto a un veto europeo, porque hay países que no lo aceptan, pero podría ser una tasa temporal.
Sí, es una taxa.
Exacto. Entonces, claro, esta tasa no sea objeto de recurso por parte de las eléctricas, que, bueno, se imponga, pero que luego, a lo largo de los años, como ya ha pasado otras veces con tasas y con tributos que se han puesto... que luego se haya reconocido que era inviable, inconstitucional, porque había una doble imposición, es decir, que sobre el mismo hecho, que es decir, generar los beneficios o los ingresos, se grava a una empresa. Entonces, esto también tiene que tener cuidado. El gobierno español, Europa lo ha planteado como una tasa extraordinaria y temporal, como bien decías, pero que es totalmente asumible a día de hoy por las empresas.
Ana.
Potser és la part que entenc, especialment plantejada d'aquesta forma conjuntural, perquè és un problema que ha generat la pròpia Unió Europea, perquè de com es decideix el preu de l'energia és una cosa que està estipulada i regulada, i ara amb totes aquestes condicions que s'han donat ha resultat que no surt tan bé com suposo que havien pensat quan la van estructurar. De totes maneres, jo crec que la solidaritat també s'ha de demostrar per part d'aquestes empreses i s'hauria de demostrar també per part dels estats, perquè no oblidem que molts d'aquests consums estan gravats en multitud d'impostos, que com que aquests impostos són percentuals, l'increment del preu de l'energia ha suposat uns ingressos no previstos i d'alguna manera ells o les administracions també haurien de tenir en compte això i contribuir a la seva manera a que les coses es fessin d'una forma raonable.
Bé, doncs, mentre es decideixen, s'aclareixen i veiem si tot això es comença a aplicar, perquè fins que arribi pot passar, pot ploure fins i tot, imagineu-vos, pot ploure.
Sí.
Canviem de tema i parlem de republicans al Regne Unit.
Hombre.
Republicans al Regne Unit.
Semblava que no hi havien,
Semblava, perquè clar, és que tothom ha sortit al carrer per dir adéu a la reina Isabel II, però sí que n'hi han, i el que estan demanant és poder-se manifestar, fer efectiu el seu dret a manifestació. M'imagino que ben fet, sense amb respecte i sense violència, però és el que han estat fent. El que passa és que en alguns casos la policia ha estat molt a sobre i hi ha hagut algunes detencions, no gaires, poquetes, però vaja, obre aquesta situació que sembla que volen donar-li una miqueta més de canxa al Regne Unit al debat públic sobre la monarquia. Qui vol començar?
Jo crec que més que aquests republicans, que segurament no s'hi han tornat per, no és que hagin aparegut ara, sinó que bueno, segurament són minoria a Anglaterra, jo crec que el debat del republicanisme a Gran Bretanya sortirà de veritat quan puguin comprovar el comportament que porta a terme el nou rei. Clar, de moment hem tingut algun exemple d'un caràcter una mica desagradable i poc respectuós, i suposo que serà més aquesta actitud la que provocarà un debat sobre la monarquia que no el fet de que hagi crescut d'una forma que d'una forma exponencial el moviment, o al revés, que el farà créixer si aquest rei no manté un comportament com molts esperar o esperen.
Bé, ens queda un minutet per compartir, Paco.
Sí, vol dir que els republicans hi eren, altra cosa és que estiguessin amagats sota les pedres o on fos, però estan al carrer parlant, estan aquí, no hi ha cap dubte. El que passa que és molt difícil, tal com està plantejat el tema a Anglaterra.
Es muy sí, pero sí que es cierto que creo que los tres coincidimos en que existen y que han vivido un periodo muy largo de tibieza y de, bueno, de silencio, ¿no? Y ahora se abre un periodo, creo que es interesante porque es una sociedad que siempre ha sido muy tradicional y que ahora con este cambio puede abrirse. Yo personalmente pienso que sería un beneficio, pero puede abrirse también una nueva era, ¿no? Y eso sería algo a destacar.
Jo crec que el debat, efectivament, com apuntava l'Anna, es produirà i anirà creixent a mesura que vagi avançant el regnat de Carles III. D'entrada, ja hi ha programada una campanya sota el coixinet Not My King, no és el meu rei, i preparen una manifestació per al dia de la coronació, o sigui que es vagi preparant, i la policia, doncs,
a veure com actua la policia.
Clar, amb respecte també, s'espera.
Sí, esperemos que s'espera. Sí, perquè la libertat d'expressió importantíssim.
Comprovarem quina és la flema anglesa.
Ben apuntat, Anna. Bé, doncs moltíssimes gràcies, Paco, Verònica, Anna. Molt bona tarda als tres, que vagi molt bé.
Igualment.
Adéu.
Adéu-siau.
Adéu.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Nosaltres vam iniciar aquest camí, vam tirar endavant Cultura en Causa, i jo crec que estem en un gran moment en el qual molts més festivals començaran a sumar-se i començaran d'alguna forma a entendre que l'esperança és aquesta eina que necessita el món de la cultura per poder canviar aquesta relació tan injusta, tan insostenible, tan insolidària que tenim amb el món.
Tothom que té un projecte musical té l'oportunitat de pujar a un escenari professional, no? I mostrar, pues, això que fa, o molts cops és la primera vegada que es pugen a un escenari, i Déu-n'hi-do que és un escenari, no?
Et vas perdre alguna cosa que volies escoltar? No et preocupis, entra a Ràdio a la Carta i fes-ho al pratradio.com.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small.
Mama, look up the mountain.
Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions. Papa, look up the sky.
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, es parla Luis Rodríguez Alonso. Aquest vespre es descobrirà la llamborda dedicada a l'alcalde afusellat per la dictadura franquista Lluís Serra i Giribert. És la primera pedra de tipus Stolperstein que s'ha instal·lat al Prat fruit de la col·laboració de l'Ajuntament amb la taula de memòria històrica de la ciutat. Es tracta d'un projecte artístic impulsat a Alemanya des dels anys 90 per recordar les víctimes del nazisme. Seguint aquest mateix objectiu, les pedres s'han estès per diversos racons d'Europa per commemorar les persones que han estat assassinades o represaliades pels règims feixistes i dictatorials. La instal·lació al Prat és una de les accions incloses en la declaració institucional pel 90è aniversari de la Segona República, a l'abril de l'any passat. També s'ha posat el nom de Lluís Serra i Giribert a un carrer del municipi i es va instal·lar una placa en la memòria de l'alcalde republicà i altres regidors com Joan Nadal Guixà, Moisés Urcola Lía i Joan Reixac Prat al Saló de Plens. Més coses, l'Ajuntament ha atorgat més de 332.000 euros amb 1.500 ajuts per activitats extraordinàries.